Bones, com estem? Bones a tothom. Gràcies per estar aquí en aquesta nova tertúlia, Social Gathering, com l'anomenem, que és la número 19 de Catalonia Ham. Jo sóc en Tomàs, la Eco Alfa 3, India Mai Romeo, i us dono a tots la benvinguda. Avui tindrem gent, però anirà arribant, perquè tenim una mica de descontrol. Avui parlarem de les preses de terra, vale? I ho farem amb l'Enric, a l'Eco Alfa 3 Bravo Tango Zulu, que va tenir l'amabilitat d'enviar-me un article fa unes setmanes. I com era un tema que no hem tractat en profunditat i tard o d'hora sempre ens toca o bé què coi fem a casa, en el pis, o què coi fem si tenim un edifici, perdona, si tenim un edifici en el pis o si tenim una casa, que hi ha unes normatives, hi ha unes coses a tenir en compte, doncs ideal que l'Enric estigui aquí. Perdó, que m'ha anat. Ja el coneixereu perquè l'Enric no ha estat en una tertúlia, si no recordo malament, però sí que va estar en l'entrevista quan vam estar parlant d'emergències, que crec que ara per ara és el vídeo més vist perdó, de Catalonia Ham. Deixeu-me que l'introdueixi, que el presenti i que l'afegeixi aquí en el directe. Bones, Enric, què tal?
Hola, bona tarda, Tomàs, com anem?
Veritat que no havies estat mai en una tertúlia. Vas estar en aquella entrevista.
L'entrevista que es van fer pel tema d'emergències però en tertúlia no.
Ja et dic que és el vídeo de Catalonia Ham que més visites ha tingut. Es veu que va tenir molt interès. I molta gent m'ha anat comentant després, hòstia, vam estar veient la presentació, entre cometes, oficial i el vídeo ens va ajudar més des d'un punt de vista de radioaficionat, de dia a dia, d'entendre una mica més el context. O sigui que jo t'agraeixo molt que estiguessis i que ho expliquessis tot tan clar. Estan caient llamps. Vale. Fatal. Avui estan caient llamps aquí a la Garrotxa i jo crec que és expressament pel tema que anem a tractar. L'altre que tenim per aquí a l'espera i que l'afegeixo ara és en David. Hola, David, Eco Alfa 3, India Papa X-Ray.
Hola, què tal? Com esteu? Com va tot?
El co-host oficial de Catalonia Ham.
Sí, sí, ja et dic.
On estàs i què fas?
Avui estic de viatge. Estoy en la capital del reino. He vingut aquí a unes conferències d'informàtica, com vam dir a l'últim Social Gathering, a parlar de radioafició. Demà faig una xerrada d'introducció a la radioafició en el 2025 per intentar donar a conèixer la nostra afició a gent tècnica, no? A gent que té inquietuds tecnològiques, i a veure si així els enganyem, no? I venen cap al lado oscuro, no? Igual que vas fer tu amb mi, Tomàs, val? Pues intentaré jo fer el mateix amb altres. Val?
Sí, però jo no vaig fer una conferència. La veritat és que hem vist les slides, hem vist les diapositives que faràs servir, que les has anat modificant i tal. És cert que no tens molt de temps, tens 25 minuts, que sembla molt, però passa rapidíssim, si és algú que t'apassiona a l'hora d'explicar. Com són temes que no són estrictament, són una mica col·laterals a lo que és la conferència en si, doncs tampoc pots anar cagant llets, és a dir, que has d'anar mica en mica i diguéssim, tornant a referenciar el context, etcètera. Vull dir que passa volant. Res, doncs molta sort demà a les 11. Això està en el... Ho comento en el... No sé on està. sí, aquí. En el nerdearla.es.
Sí, són unes conferències, sobretot sobre informàtica, administració i sistemes de desenvolupament, que molt famoses a Argentina, la veritat, amb molt públic, i és la primera vegada que es feien aquí a Espanya. Però, es feien a Madrid i al final, vaig enviar, el que vaig comentar l'última vegada, vaig enviar el call for papers, no?, les propostes, i aquesta, va agradar, i aquí soc. A veure què tal. Jo, el que us deia fora de càmera abans, offline, era si al final enganyem a un o dos, a mi ja em val.
Sí, sí, perquè la nostra afició no entraran tots com en el TikTok, m'entens? Aquí serà, és més de comptagotes. Mira, tenim aquí també en Jordi, amb el vostre permís també l'afegeixo en el directe, la Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. Hola, Jordi, què tal? No et sentim.
Surto en pantalla?
Sí, ara sí.
Em sentiu?
Sí, una mica pixelat i va i ve, però sí que et sentim.
Tot a última hora, eh? Tot corrents. Bueno.
És usual. Molt bé. Bueno, tenim comentaris dels oients que ens estan seguint a YouTube. Un tal Aquantico Power, que no sé qui és, però benvingut.
Home,
que
sí, diu Aquantico. Aquantico, si hem parlat abans d'ell fora de càmera, Aquantico ha sigut qui ha desenvolupat l'aplicació aquesta que utilitzes per veure on arribes amb l'àudio. És el...
Ah!
El que sí, Aquantico sí. És del Riojano Escolar Ràdio. Saludo, Aquantico.
Ah, buenas, allà, buenas.
És el desenvolupador, entre altres coses, de l'aplicació aquesta que tu li dones i et pots escoltar en tot els SDRs.
Pues, com es diu de nom? No ho saps.
Ostres, no ho sé.
No. Bueno, és igual. A Quantico Power, brutal poder tener feedback en segundos de dónde llegas, con tantas estaciones que escuchan, que puedes escuchar tu audio como lo oyen. La veritat és que és una utilitat superbona. Perfecte. Doncs, si us sembla, perquè avui... bueno, no sé com ho farem. La veritat és que vaig una mica, una mica sobre la marxa. La intenció és que comentem primer amb l'Enric i així l'alliberem tota aquesta part de com poder... connectar a terra, no? Les nostres preses de terra, de les nostres antenes i les nostres instal·lacions. I mirar les alternatives que hi ha i quina legislació normativa hi ha al darrere, perquè també és important entendre-ho. ¿Vale? Doncs, Enric, comencem. No sé si t'he sentit primer començar per què ho hem de fer i després com ho hem de fer i les normatives associades. ¿Vale? Hi ha gent que ens escolta que porta molt de temps i ja més o menys té la base, però hi ha molta gent que comença i igual no té aquesta... No té la base d'entendre el per què. ¿Vale? Doncs tu mateix.
Bueno, és... Jo per mi és la part més important d'una instal·lació d'un radioaficionat. I és la que menys temps intentem fer-la bé, no? Mirem molt les antenes, mirem molt els equips, mirem molt, però no mirem mai el tema de la presa de terra. La presa de terra és importantíssima, primera, per seguretat. O sigui, aquí no. Aquí ens juguem la vida. I és així. Jo m'he trobat, sobretot a ciutats, pues finques que encara no tenen toma de terra.
Tota la finca, eh? Tota la finca. Però això és perquè són finques antigues, no? De construcció.
Antigues, que havien de 125, que no havia terra, hi ha hagut una conversió de 220, no han posat la terra. I clar, qualsevol contacte indirecte, que hagi qualsevol electrodomèstic o equip de ràdio, doncs te'n rampes. I ja és el que pot passar, no? Depèn de lo que sigui. Llavors, primera, per seguretat, tots els equips tenen que estar a toma de terra. Normalment això es fa perquè el propi connector porta el connector de terra i es connecta a la...
Perdona, Enric.
...de l'edifici o de la vivenda.
Nosaltres, jo tinc en el cap sempre a veure les imatges dels americans que tenen aquelles cases de fusta i de pladur, ¿vale? I que tots ho fan ells i que tots els equips tenen com un tros de cap, un tros, diguéssim, com de malla metàl·lica, ¿vale? I tots els equips connecten un amb l'altre amb la malla metàl·lica per tenir una connectivitat única i això veus que surt per la fusta, que forada la fusta, i allò ho claven a terra. Però nosaltres, en teoria, si estem en una vivenda nova, això ja ho tenim de facto, que és la presa de terra dels nostres endolls. Per tant, a priori entenc que els nostres equips en edificacions noves ja tenen toma de terra per defecte, sí o no?
Sí i no. Perfecte. Sí, pel que et deia, pel tema de seguretat elèctrica, i no per la seguretat radioelèctrica.
Vale, ok. Vale, fas molt ben diferenciar, eh? Una cosa és com en passaria amb la rentadora o amb el rentavaixelles o amb qualsevol aparell elèctric que tingui...
Aquí estem salvats.
Aquí estem salvats. Però la radiofreqüència no.
No.
Ja, vale, ok.
I ja no parlem de qualsevol xispa o llamp que pugui haver-hi a les proximitats. Tampoc estem salvats amb això. I depèn del que instal·lem i depèn de com ho fem, ho estem o millorant o empitjorant.
Per tant, hauríem de connectar els nostres equips a ampli ràdios, etc., amb una altra toma de terra diferent a la que hi ha elèctrica de l'edifici si vivim en un pis? Té sentit fer-ho? A vegades és impossible, no? No.
Aquest és el problema. És que, que es té que fer, sí, però és que ens trobem la impossibilitat de poder actuar sobre la terra d'una finca. I després depèn de l'antena que hem muntat. No és el mateix muntar una torreta o una vertical o un màstil. Depèn de l'instal·lació que tinguis, encara es complica més, perquè ho estàs complicant encara molt més. No? Les normatives et diuen que quan són instal·lació d'antena, ja no d'equip, sinó d'antena, tenen que estar també posades a terra. I aquí és on ve el gran problema. En un edifici d'una ciutat. No és el mateix una casa a la muntanya, al camp, una casa adossada, que tu pots encara fer alguna cosa, que un edifici d'una comunitat d'una ciutat que estàs limitat pel que tens. I si vols fer-lo ben fet, i com diu la normativa, és impossible. O ja. Pràcticament impossible.
És més, les antenes de televisió típiques que hi ha a tots els edificis estan connectades a una presa de terra?
No totes, i és obligatori.
Vale.
I aquesta toma de terra hauria de ser independent de la toma de terra de la finca. Normalment, aquesta toma de terra
és
una línia directa fins a la toma de terra.
I te l'hauries de trobar al sostre de l'edifici. Te l'hauries de trobar disponible en el sostre de l'edifici perquè les antenes de televisió s'enganxessin, perquè la teva antena de ràdio s'enganxés. Clar, jo vinc en un edifici ara que té un sostre a dos aigües, no té un terrat on tu puguis pujar, té un sostre a dos aigües, té 12 anys, 10 o 12, vull dir que és bastant nou, té fins i tot, per la gent que va a manipular les antenes o les xemeneies o la teulada, té línia de vida, que això passa a pocs edificis, però ningú m'ha dit mai que hi hagués disponible una presa de terra on connectar antenes a dalt. Suposo que sí, que hi haurà.
Té que tindre, perquè estan sota la normativa d'ICTs, que la infraestructures comunes de telecomunicació, que obliga a que la instal·lació d'antenes tingui una toma de terra. Amb una secció, em sembla que és de mínima de 6 mil·límetres i, a més, si està ben feta, aquesta línia és una línia directa. Perquè moltes vegades no és directa, sinó que l'enganxen doncs, a la línia de terra de l'ascensor o a la línia de la vivenda, a la troncal de la vivenda, i aquí comencen a haver-hi alguns problemes.
No, anava a dir, David i Jordi, si teniu dubtes, llanceu-li, que
això... Jo voldria donar un pas enrere, val? Perquè ja crec que heu entrat molt en matèria, però...
Sí, hem anat una mica accelerat.
La meva primera pregunta, val? Com ignorant total amb el tema, i perdoneu la meva ignorància, per lo que esteu dient, entenc que una toma de terra no millora el funcionament del nostre sistema radiant, o sí que millora? O és simplement prevenció?
Depèn. Hi ha antenes que necessiten una contraantena de terra. Per tant, aquí ve la tercera part. O sigui, de fet, hi ha tres parts. La terra elèctrica, que és aquesta que hem dit de seguretat per si no et piquis i te'n rampis amb l'equip, sinó que derivi salt diferencial, que això té que estar solucionat. La terra radioelèctrica, pel funcionament de les nostres antenes, requereixes una terra diferent que la terra aquesta, i pues, la terra de protecció de llamps. Perquè la teva instal·lació es pot convertir en un parallamps. I les tres terres no són la mateixa. Són diferents.
Jo, per la meva instal·lació, que de moment és temporal i no tinc cap tipus de terra, però per la meva instal·lació, si la fes fixa, hauria de tindre tres tomes diferents de terra. La dels equips, la de l'antena per derivar els llamps i després el que comúment entenc denomenem els radials. Això seria el mínim.
I vigila com es facin les terres i la connexió de terres i els equips aquests que abans comentava el Tomàs, que veia els americans, que es connecten amb coure, amb una línia, perquè tot això pot generar després problemes de radiofreqüència, també. O sigui, és una instal·lació complexa. Senzilla, si segueixen les pautes, però si no segueixen les pautes, es pot complicar molt, això. I pot no funcionar. I pots tenir problemes... Problemes de que quan tu estàs transmitint, se't coli per algun... pel PC o pel micròfon o inclús notis pessigolles quan toques una part metàl·lica perquè les terres no estan ben fetes i fan bucles i no funcionen correctament. Mm-hmm. Però el gran problema de tot això és que, repeteixo, la part elèctrica, la part d'aquesta de producció la tenim quasi tot solventada, si no és un equip molt antic, perquè utilitzes la pròpia terra de l'edifici i es deriva. També seria convenient que els equips, els xassis, els posessis a terra.
Que és aquí on entra el cable aquest de coure, on es connectem correcte. Tots entre si. Però clar, en un pis això és no és possible, en un pis.
No és possible, a no ser que tu facis... el que fa la gent és connectar-lo a la pròpia terra de la part elèctrica.
Però jo no, recordo en l'article que ens vas passar que això no està sempre recomanat, no? O sí?
El que no està recomanat és com facis aquesta connexió. El que no pots fer és... Perquè ja ens entren els problemes que et deia de radiofreqüència. Tu no pots connectar els equips entre si i pots ser una terra, sinó que tens que connectar equip a la terra, equip a la terra. Saps aquestes planxes que a vegades posen els americans o aquests tubs de coure? Llavors, amb un tros el més curt possible, tots els equips connectats a aquesta terra i aquesta terra amb una terra comuna.
Amb una piqueta... amb una terra comuna. Això és així o no està ben fet?
Sí, això es pot fer. Es pot fer. I, en principi, el gran problema de tot això és que no hi ha manteniment de les terres. Clar, i tu pots tenir una bona terra quan entreguen a l'edifici i ja ningú mai més es preocupa d'aquella terra. Llavors, si la terra no és bona, llavors està generant un gran problema.
Perdona, em vas passar un enllaç, Enric, que és la normativa vigent sobre el càlcul del codi tècnic d'edificació, que trobareu l'enllaç a les notes del programa, que en relació a la teva zona on ets, a les característiques del terreny, a les característiques de l'edifici, no sé què més, es posen tota una sèrie de paràmetres i et dona un valor que és el que hauria a l'edifici de complir per rebre l'OK tècnic, no? L'OK, diguéssim, de que està realment tot l'edifici correctament amb la seva presa de terra correcta. No?
Especialment per la protecció de llamps.
Especialment per la protecció de llamps.
Per la protecció de llamps.
Sí, sí. Perdona, que t'he interromput. Segueix. Estaves dient que els edificis, les normatives i que segons com estigui fet realment això pot ser complicat.
Clar, perquè... quan parlem de toma de terra, primer hem de saber quin valor de terra tenim. Perquè tu pots tenir una instal·lació de terra, però quin valor tens? Tot el que estigui per sobre de 10 ohms és un desastre. Per tant, aquesta per sota de 10 ohms. I això, doncs, si no hi ha manteniment, no s'aconsegueix, i menys en un edifici. Col·locar, estàs connectant tu els teus equips amb un punt que no fa de toma de terra, sinó que al contrari, no. Hi ha una alta impedància i pots tenir problemes en el cas de descàrrega.
De retorn, no? Sí, sí. Les tomes de terra de llamps en les cases, no en els edificis, jo que he vist vídeos de com ho fan els yanquis, ¿vale? Sempre diuen diverses coses. Diuen, no s'ha de posar mai la piqueta aquella que tires, que fa com a mínim uns 2 metres, ¿vale? on connectes, diguéssim, d'això de l'antena i tal, que crec que fa mínim uns dos metres i que la van picant amb aquelles d'això, mai ha d'estar ficada contra formigó ni res, ha d'estar contra terra, terra de veritat.
Clar, és que s'ha de mesurar i a mi ho tens que posar més d'una piqueta. Sí, i la piqueta és la solució més senzilla perquè es posen blocs de coure, es té que fer arquetes, dins l'arqueta tens que posar materials que siguin conductors, tens que cada X mesos anar vigilant la humitat d'aquesta toma de terra, que mantingui les seves característiques durant tot el temps.
De conductivitat, sí, sí.
Posar, un cable i connectat i apretat, perquè les soldadures es tenen que soldar aquestes connexions. Perquè hi ha el problema galvànic que es genera. I llavors, clar, repeteixo, és molt fàcil, però hi ha tantes coses a controlar que al final ho deixes i acabes tenint una mala terra, no? Pues, aquesta terra que tu has posat amb una piqueta o tres piquetes...
Espera, que el Jordi se'l veu malament i em sembla que tenia una pregunta. Jordi, és que se t'escolta malament.
Sí. No, què dic? Hola, se sent bé?
Es talla una mica. A veure, torna-hi.
Vaja, no, que comentava de que jo tinc una presa de terra i de tant en tant controlo la humitat. I tinc clavat un tub de coure de dintre i li he posat sal perquè es mantingui sempre a la serenitat i tingui més conductivitat. No sé si s'ha sentit bé.
Sí.
Però el que segur que no tens és que aquesta toma de terra que tu tens, que deus haver fet pel teu equip o per l'antena, no està connectada amb la toma de terra de la casa o de l'edifici.
És que tinc dos presos de terra. Quan vaig
però tenen que estar connectades entre si.
No,
ah, això és important.
Estan separades. La piqueta està bastant... no estan connectades físicament. O sigui, estan clavades al mateix terra, però no estan...
Llavors,
físicament no es toquen.
Clar, com que no es toquen, en el cas que hi hagués un llamp o una xispa, hi ha una diferència de potencial entre les dues. I llavors, és el pitjor que pot haver-hi. Aquestes dues piquetes tenen que estar connectades entre si perquè sigui potencial zero. Perquè quan cau una xispa o un llamp, si cau un llamp directe, oblida't de tot, però bueno, a vegades cauen a prop, són xispes. L'única missió de la toma de terra és difondre tota l'energia per la terra. Però clar, si tens una piqueta que està a X metres, aquesta energia serà captada per aquesta piqueta i t'entrarà per la toma de terra aquesta que tens, perquè no està unida i no, i potencialment no està al mateix potencial de tensió. No? Però és molt important unir les dues piquetes aquestes, no? o altres piquetes que n'hi hagi. Clar, la gent el que fa és, jo estic a la muntanya, monto una piqueta, poso tot a terra i jo tinc a terra. Vale, sí, però no, perquè l'edifici o la casa deu tindre també una toma de terra pròpia de la casa. Per tant, es tenen que unir en aquest punt més baix totes les parts que tinguis a terra. No només val posar una piqueta i ja està, sinó que tens que unir-la amb les altres tomes. O sigui, de fet, imagina't...
De fet, és pitjor posar-ne dos que només tenir la de la casa, perquè la diferència de potencial pot ser molt més danyina, segons com, no? Hòstia, això, Enric, que has dit, m'ha fet volar el cap. O sigui, si tinc diverses preses de terra, imagina que tinc una casa, una casa adossada o una casa pròpia, i se m'acut, mira, com ja va... El dia que vam construir la casa ja li vam fer la presa de terra de la casa i ara monto una antena i la connecto al terra i tal, ho faig molt bé, però no estan connectades, encara pot ser pitjor haver posat la presa de... Sí, és heavy, això. Sí. No tenia ni idea d'aquest punt.
De fet, si ens imaginem un edifici, les tomes de terra, si les fan ben fetes, és que abans de fer l'edifici hi ha tota una malla a sota on puja una troncal de terra cap a tot el que són els elements elèctrics, no? Totes les instal·lacions de cada pis. L'ascensor va per un altre cantó, les antenes van per un altre cantó, i si hagués per allà aniria per un altre cantó. Però a baix, totes tenen que estar unides. Però són línies independents, cada una.
Curiós, sí, sí.
Mm-hmm. I per què? Perdoneu, eh? I per què si al final a baix s'uneixen no les puc unir a dalt?
Perquè cada una té una funció diferent, el que et deia. La funció de l'elèctrica és la de protecció dels diferencials i dels elements d'electricitat que tens a l'escomès a l'entrada de la teva finca. El de la terra de l'antena és evitar que si hi ha una xispa o alguna cosa entri dins de la finca, per qual que no baixi per la línia aquella dels elements.
I que es coli per la línia elèctrica, perquè aleshores et fotria en l'aire tots els elements elèctrics.
I separades amb una distància determinada perquè no estiguin properes i no saltés a l'arc. I si hi hagués un parallamps, aquesta ha de ser una línia totalment separada, amb un gruix determinat, el més recte possible, amb encara més baixa de 10 ohms, és possible 5, 3 o el que puguis, i a més amb una gran dissipació en el terra perquè es pugui en cas de caiguda de molts amperes, es puguin dispersar pel terreny. No?
Però tots tres connectats.
Tots tres connectats.
A baix, a terra.
No hi ha diferència connectats, de potencial a terra. Entre un sí. I l'altre.
Sí, sí.
Ni un cap de l'altre, ni l'altre cap de l'altre. No? Això és el més difícil de tot. Especialment en un edifici. Clar. Un edifici...
És que, tal com ho expliques, Enric, en un edifici, si no tens la sort de tenir una presa de terra instal·lada a dalt quan instal·les la teva antena en l'edifici, que se suposa que està ben instal·lada i, per tant, connectada a la presa de terra també de la part elèctrica que acabes d'esmentar, perquè no hi hagi diferència de potencial. Si tot això no ho saps o no ho tens i tal, perdó, però a prendre pel sac. Fots l'antena i no la connectes enlloc. Allà està l'antena i si cau un llamp, adiós, goodbye.
Una pregunta. Quan presentem el projecte de telecomunicacions per instal·lar l'antena,
sí,
un dels requisits és que es defineixi la presa de terra o això no... Perquè sí, jo estic mirant documentació i no em sona. O sigui, sí que he vist la resistència, la no sé què, la resistència al vent i de més, però no recordo haver vist la connexió a terra.
Sí, et demanen que la toma de terra de l'antena, si està connectada a... Em sembla que diuen a la general de l'edifici amb una secció determinada de cable. T'ho demanen si està o no està. Només has de dir si està o no està. Però no t'impedeixen donar l'autorització si no està connectada. Te la donen igual.
O sigui, això seria un altre error. No ho tinc. I ja està. I
no ho tinc. No passa nada. Bueno, no passa nada, collons. Sí que passa, no? Perquè pot passar. Mm-hmm. Perquè, clar...
És tan heavy, tio. És al·lucino, sí, sí, al·lucino... No, és... Al·lucino.
Si vas entrant en tot, dius, ostres, dius, no passa res, doncs perquè no passa? Perquè el gran problema és quan hi ha llamps. Si no hi ha llamps, doncs no passa res. Si tu tens una bona la toma de terra de l'edifici, els equips connectats a través dels endolls, la toma elèctrica, ja estàs protegit, i si a més connectes aquesta toma de terra en els xassis dels equips correctament, doncs també tens una protecció de tota la part metàl·lica i, a més, si ho has fet bé, en cas de que tinguis una antena i radiïs, no tindràs problemes de radiofreqüència perquè ho tens tot derivat a terra. Mm. I fins aquí, perfecte. I no passa res.
Anem a parlar de llamps.
Però,
acaba, perdona. Sí,
si disculpa. Tu tens una torreta de 10, 12, 13 metres amb antenes, que les antenes són pals, doncs això s'està convertint en un parallamps. I si tu aquesta instal·lació no la tens adequada segons la normativa de parallamps, el dia que caigui un llamp una xispa, pues que no es coja confessaos. Perquè petarà absolutament tot. I, de fet, hi ha casos que ha passat. Vull dir, no és que ens estem inventant. Passa moltes vegades, no? Jo tinc un cas aquí. Un dia vaig posar una Delta Lupa aquí a Barcelona. El mateix dia que vaig instal·lar, va haver un llamp a uns 200 o 300 metres. Només l'energia que va captar la loop va entrar pel cable coaxial i em va cascar l'ordenador, la font d'alimentació, l'equip, un aïllador d'espectres, perquè no tenia les tomes de terra correctes. I va començar a fer una història i aquí es va morir tot. Mm. I va ser d'una xispa que va captar l'energia del llamp que va acabar.
No va ser una caiguda directa del llamp contra la Delta Loop.
I només això... Al rest de l'edifici no li va passar res.
Perquè no tenia una Delta Loop connectada, clar.
I va entrar pel cable coaxial i quan va arribar el jack, com que no tenia les sortides corresponents, doncs em va anar per on va poder tota aquella energia. No? Doncs ara imagina si és un llamp directe que et cau.
Bueno, en el text del document que ens has compartit, crec que dius... I el Toni Millet també ens va enviar un document que més o menys deia el mateix. Deia, és que com et caigui un llamp a l'antena, no hi ha res a fer. Oblida-te'n. Ni toma de terra... Home, mitigues una mica, però no...
Si tens la toma de terra ben feta de la torreta, segons la normativa de parallamps, doncs sí, et derivarà tota l'energia cap al... Clar, però... Si a més... Tenim els problemes que tenim de que les altres terres no les tenim ben fetes, aquí ens pot derivar part d'energia i aquí sí que s'ha acabat tot. Per això que és important tindre totes les parts controlades de les tomes de terra. No només la toma de terra que pongo la piqueta i tengo 10 ohmios i estic. No, vigilem-ho, com ho fem tot. No.
Genial.
Està molt especificat com es tenen que fer les tomes de terra, t'ho expliquen. Com tens que mesurar la toma de terra... Amb una torreta em sembla que la impedància té que ser menys de 0,1 perquè, o sigui, després la torreta, com està agafada, si és roscada, si és... Hi ha molts elements que tens que tenir en compte per la conductivitat de la pròpia torreta, no? Si la conductivitat de la torreta no és bona, inclús tindries que posar presses, cables de terra, salvant aquells punts que fan mala conductivitat, que són les empalmes. Mm. Ostres, hi ha moltes coses, moltes tecles a trucar. Si tu fixes els americans i entres a botigues d'aquestes, a DX Engineering o aquestes, veuràs la quantitat d'accessoris que tenen per fer els plans de terra, les tomes de terra.
Tenen fins i tot una cosa que he vist que no sé per què serveix, que són uns disparadors de gas que desconnecten coses.
No, és que et diuen, la normativa diu, si tu tens cables coaxials amb una antena, tens que posar protectors de gas.
I què fan aquests protectors? Perquè
no
funciona això.
Sí, sí.
Com un fusible, no? Diu el Jordi, sí, sí.
Uh-huh. És com un connector que tu tens la teva baixada, el cable de baixada, i abans d'entrar en el jack, normalment, per fer-ho ben fet, això es posa, abans d'entrar dins del jack, pues posa en una placa de coure on tenen col·locats tots aquests descarregadors de gas. Aquesta placa de coure està a la toma de terra i aquest descarregador de gas l'únic que fan és que quan entra alguna xispa o pel cable, com que són microsegons, en comptes d'anar-te cap a l'equip, es disparen cap a terra mitjançant una ampolleta de gas que porten que es té que anar canviant cada cop que cau una xispa. Són protectors que n'hi ha pels cables coaxials i eviten que entri a dins del jack o dels equips. No? Llavors, hauria que posar això. I el que ningú posa són els protectors de sobretensió als quadros de... Perquè quan hi ha una caiguda d'un llamp, especialment els que esteu fora de Barcelona i viviu en zones, pot entrar per la línia elèctrica, pot pujar per la terra, i llavors, perquè no entri per quadre elèctric, es posen protectors de sobretensió. I és obligatori per norma i per llei, i la gent tampoc posa aquests protectors de sobretensió.
O molts edificis no ho tenen directament, no? Perquè no...
I per normativa t'ho estan dient. Vull dir que, ostres, són molts, molts petits elements que si tu els contemples tots, doncs més o menys estàs protegit. Però si no els contemples tots, sempre tens una part que no estàs protegit.
Mm-hmm. A la imatge que acompanyarà... això és, ja sabeu que això surt a YouTube, per una banda, i després es fa d'això un podcast. ¿Vale? En els dos casos, la imatge que veureu serà un mapa de la península Ibèrica... No, de l'estat espanyol, perquè Portugal no surt, que inclou també Balears i Canàries, que recull la incidència per cada una de les zones de les caigudes de llamps a terra, no entre núvol i núvol, sinó llamps a terra. Això és una mètrica, una escala, que va del 0 o 0,5 fins al 6, d'acord? Catalunya, tota ella, excepte el delta de l'Ebre, està entre 3 i 6. El Pirineu és zona 6, màxima perillositat de caiguda de llamps a terra. Els dos extrems, el que seria, diguéssim, la part de l'Empordà i la part de Lleida i sur de Tarragona, estan en un 3. Hi ha una zona que jo sempre l'he anomenat el corredor de les tempestes, o jo l'he sentit parlar d'això, que va des de l'inici del Ter, allà al Pirineu, d'aquí a l'Alta Garrotxa, fins a Barcelona, és a dir, seguint el que seria la línia del Besòs i la línia del Foix, que és la línia de Tarragona, que està amb un 5. Vol dir que, ho estàvem parlant abans de començar l'episodi, tot i que l'estat espanyol no és les grans planures nord-americanes que passen tornados i llamps i tal, i que tenen els índexs més grans, en aquest índex que s'ha fet sobre la península Ibèrica, Catalunya en general és dels llocs de més alt risc. Tu deies que l'any queien 68.000 sí. Llamps...
El Servei Nacional de Catalunya, el promig anual de llamps que toquen a terra a Catalunya està sobre els 64.000. Depèn de l'any, no tot, però és un promig, no? 64.000 llamps, doncs és...
És una loteria on tens alguns números, eh?
Tu ho has dit, és una loteria, perquè és que el fotut d'això és que la pròpia normativa dels llamps, que és la SUA 8, que està en el Codi Tècnic d'Edificació, que diu com es té que fer, acaba amb una frase que dient que tot i que compleixis el que diuen, no garanteixen que no et caigui un llamp.
Home, clar, això no t'ho poden garantir, clar.
Sí, sí. O sigui, tu pots fer totes les proteccions que vulguis però el llamp cau a un vol, a un vol. Mm. I no saps mai, dic, ostres, si aquí hi ha un parallamps, per què no ha caigut el parallamps i ha caigut una antena de televisió que està a 50 metres? Per què?
Bueno, perquè els canals s'han establert a partir de l'antena de la tele, perquè els llamps pugen i... O sigui, de fet, hi ha un fi... Hi ha unes...
Un traçador. Pues,
hi ha un traçador que, diguéssim, que obre l'espita perquè l'electricitat caigui i els llamps no cauen de dalt a baix. Bueno, el primer camí ve de terra al núvol i després al núvol...
Són els traçadors que es busquen.
Sí, sí, exacte.
I depèn de la
sí, de fet, de la terra surten...
Que n'hi hagi, doncs, trobaran un o un altre.
Del terra surten molts traçadors cap amunt. De l'antena de televisió, del llamp, d'una...
Però suposa que tu poses un parallamps precisament perquè tinguis un traçador principal per protegir totes les estrelles de la joc.
Sí, li dius al llamp, vine aquí, vine aquí, vine aquí.
Correcte. No? Per això deia que dir parallamps està mal dit, és una treu llamps. Tu el que poses és una treu llamps.
Parar-los no els para, els atrau.
I els atreu i els fa que passin, no? I hòstia, que passin. Però els atreus, diu, ei, si caus, cau aquí, no? El problema és que quan la teva instal·lació amb aquests traçadors es comporta com un parallamps i no tens la protecció del
de la presa de terra, clar.
Mm-hmm. Tant, ben si feta. Si muntes una torreta o muntes una instal·lació elevada, que a més tenen puntes i quan aquestes puntes són les que fan aquests traçadors, pues tens que procurar tenir una toma de terra capaç de dissipar, en el cas que hi hagués un llamp, tota l'energia, i això sí que es té que fer molt ben fet.
Sí, però si vius a la plaça de l'Església, igual el llamp et cau a la plaça de l'Església i una part de l'energia et arriba.
Et torna.
No t'ha caigut allà en directe, però tens allà es munta una... Bueno, hi ha una energia que acaba afectant a moltes coses que estan al voltant d'aquest punt.
Si tu ets capaç, de la teva instal·lació, tindre que l'energia vingui per on vingui, sempre
la puguis descarregar,
sempre la llibres a terra, doncs estaràs protegit. I això és el que es té que fer ben fet, no? Repeteixo, no és fàcil, però tampoc és una cosa complicada. És seguir unes normes, que és simplement mirant les diferents normatives que diu com es té que fer i intentar poder-les fer si tu les pots fer. Perquè ens trobem, els que vivim en edificis, que tu hem dit abans, moltes vegades hi ha coses que no podem fer. Jo no puc demanar permís. Podria demanar un permís aquí a la comunitat per dir, oiga, déjame hacer una toma de tierra.
Però és que l'has de comunicar amb la presa de terra de l'edifici. És que vés a saber on coi està. És que...
Si són edificis moderns...
O si pots accedir-hi, que igual ni s'accedeix.
Llavors, el que hi ha una cosa que diuen apagaxispes, que són com uns diodos, que les empreses de parallamps tenen, que dic, per exemple, si hi ha una toma de terra a l'antena de televisió, i aquesta toma de terra està ben feta, segons una normativa, tu pots connectar la teva instal·lació en aquesta toma de terra, però no directament, sinó a través d'aquest apagaxispes. Que és com un diodo. Perquè... Uh-huh. En el cas que caigués un llamp, no aniria cap a l'antena de radiodifusió, però sí conduiria en l'altre sentit. Mm. Sí, en el sentit que caigui algú a la teva antena de radiodifusió, aniria cap a la
terra. Però has de posar aquesta mena de diòdic.
Has de posar aquest element que li diuen a apagaxispes o alguna cosa així, que és com un diòdic gros, una cosa molt grossa de ceràmica, però que condueix en un sentit i no en l'altre. Uneix equipotencialment les dues terres, però en el cas que caigués no va cap a tu i en el cas que caigui a tu se'n va cap allà, no? Deriva cap allà. Llavors, hi ha solucions que et permeten minimitzar el risc, no? Ara, si tu estàs en una casa, un poble, o estàs en una adossada, pots fer moltes coses. Et permet fer moltes coses.
Aquí sí que... Et permet fer-ho bé, no? En principi.
Fer-ho mínimament bé i...
Suposant que la casa tingui la seva presa de terra ben feta quan es va construir, perquè igual tens una casa de més d'un segle enrere i allò és saber bueno, com pot, està.
Si tu muntes aquí per ràdio, sí que pots posar tots aquests elements de protecció, pots... I el més important és el manteniment. O sigui, no pots muntar, com deia abans el Jordi, no pots muntar una toma de terra o unes tomes de terra o una xarxa de terra i oblidar-me, ja està, ja la tinc. No.
Enric, ens queden 2 minuts perquè tampoc volíem allargar molt això. Jordi i David, no sé si teniu alguna pregunta. Jo tinc una última pregunta. No sé si teniu alguna pregunta a vosaltres dos.
Jo més que pregunta, reflexió, no? No sé quantes de les antenes que avui en dia es munten, de les torretes, realment tenen toma de terra. O sigui, perquè jo ho estic veient tan complicat. Ja veia complicat muntar-me una torreta a casa, però encara ho veia factible. Si a sobre de muntar una toma de terra, que no sé ni a on està la de dalt a l'edifici, no tinc ni idea. Uah, això ja es complica i ja no vull pensar en l'instal·lador, no? Això que he d'involucrar per muntar tot això. O sigui, ho veig hipermega complicat. La veritat és que m'esteu espantant, eh?
No, bueno, tampoc hi ha espantar-se, no? Però sí que tens que tenir aquella precaució. Jo crec que les normatives s'han fet sense comptar amb els problemes que pot generar una instal·lació de radioaficionat. Hi ha normativa de toma de terra que diu el reglament de baixa tensió pel tema de l'edifici i pel tema de la part elèctrica. Hi ha una terra que, en cas de parallamps, diu com es té que fer i una normativa que es té que fer. I l'únic que et diuen que si tu muntes una antena la pongues a terra, però no et diuen com ni què. Ostres, i algú s'ha pensat a pensar amb aquestes tres com es fan aquestes solucions? No. Espavila-te com ho puedes. Que és molt fàcil dir un paper i tu antena que està a terra, ¿vale? I com ho hago? Si ningú ha previst prèviament. Si ningú ha previst.
Jo penso a fotre a terra i penso el que ha fet el Jordi. Pues agafo, tiro com a molt un cable des de la meva torreta cap al terra, cap al jardí, una piqueta de tants metres i a córrer, ja la tengo a terra. Saps? Però és que realment, per el que estàs parlant, això no...
Però ja has fet
alguna cosa. Això és bastant contraproduent, eh?
Ja tens alguna cosa. Perquè tens que veure...
Sí, sí.
No, és millor això que res. És millor això que res. Però encara és millor si saps on estàs, si hi ha més terres, si les pots unir. El que deia abans el Tomàs, sobretot els americans, i mires aquestes fotos o de RRL o vídeos, doncs veuràs que a vegades posen al voltant de casa dos o tres piquetes que estan unides a un cable de coure entre elles, que aquesta s'uneix a la torreta. Clar, és tota aquesta protecció que no simplement és una piqueta, sinó... I el valor. Clar, si tu poses una piqueta i no mesures la terra, què tens allà? Clar, quanta més resistència tinguis, més amperes passaran per allà. Llavors dius, ostres, i la derivació no serà bona, sinó que a vegades... Jo he vist, hasta al País Basc, com una torre de telecomunicacions ha caigut per l'explosió d'un llamp. Entrar el llamp, no tindre la toma de terra i a la base explotar i caure la torre. Això passa. Perquè no hi havia una toma de terra correcta. L'energia és tan bèstia d'un llamp directe que en aquells moments és molt perillós. I no en som conscients nosaltres, perquè no ens passa mai, o si passa, sentir que algú li ha passat. Llavors, clar, has de mirar de protegir al màxim la teva instal·lació. Mm. Com? Com se pueda. Hi ha les normatives, tens que anar adaptant-les, cadascú com pugui. No? Per això, a vegades... I aquell article jo acabava de dir que jo tinc una torreta instal·lada a la torre i no la tinc a toma de terra, la tinc aïllada. Està bé? No.
Però no pots fer més, no? És el que has pogut fer, no?
Mm. És que si faig alguna cosa, encara serà pitjor. Mm. Si està aïllada, està flotant i espero que no passi mai res. No? En el quart sí que ho tinc solucionat, no? Perquè ho tinc a la toma de terra de l'edifici. I els xassis estan tots units i, bueno, doncs ja tinc una protecció mínima.
Però tu uneixes el xassis a la toma de terra de l'edifici elèctric, sí, però també. Tens aquest diodo
megadiodo. No tinc sense el diodo.
Sense el diodo, vale.
M'agradaria tindre això amb una presa directa, però clar.
Independent, sí, sí.
Com ho hago?
Era impossible. Jo tinc una última pregunta, però abans, Jordi, tu tens alguna cosa que tu sí que tens casa i... Tu tienes pudientes, saps? Sí.
Volia fer-ho que he parlat abans de la Quantico, que era per saber-lo. M'hem fet alguna col·laboració per YouTube i si està per aquí veient-lo, que heu dit que estava per aquí, pues saludar-lo amb el company que ha muntat això dels SDRs, però a part també fa contingut de radiodifusió per internet. I llavors, també d'això de... Jo tinc uns petits descarregadors, bueno, no són descarregadors, però són... És això que ha comentat l'Enric, no tant això que és obligatori per la descarga, però són uns petits enxufes que, en cas de que hi hagi una sobretensió, talla. Hi ha uns quilojoules, bueno, jo no sé no sé exactament la referència de potència que aguanta, però que en teoria si puja de la red elèctrica cap a casa, en teoria la deriva a terra. I jo en tinc posat una a jocs estratègics, com a l'ordenador i a l'equip del SAC, tota la regleta surt d'allà. O sigui, és poca cosa, però si hi ha alguna sobretensió que vingui de la línia, també és realment econòmic. Això és recomanable. Jo, no ho he llegit enlloc, però jo ho he posat. Que també, si hi ha una sobretensió que ve de fora...
Sí,
I
no us oblideu dels perifèrics, com poden ser routers, cables de xarxa, que per aquí també hi ha problemes. Mm. Hi ha els elements que protegeixen. Aquests separadors o descarregadors també existeixen per RJ45, pels routers, tot el que tinguis en el jack que sigui metàl·lic, el tens que tindre protegit. No només els equips de ràdio. L'ordenador, els perifèrics, tot el que tinguem. No és solo l'equipo de ràdio, sinó si tens un switch o un router o...
Aquests descarregadors de gas? Tinc un company que no fa gaire al seu QRZ tenia la fotografia de això que comentava l'Enric, que a l'entrada de l'edifici del SAC, diguéssim, tu tens les antenes a fora, entres al coaxial a dintre i tens descarregadors. I és una foto perquè aquest company treballa amb el sector aquest i és una cosa però molt ben muntada. Vull dir que dic, si veu el meu xac, jo li agafo un atac. Però ja és una cosa com d'hospital, una cosa mil·limetrada, ben posada. I li vaig comentar dels descarregadors d'aquests de gas i jo vaig entendre que no cal recargar-los de gas. Vull dir que ell sol, vull dir que té una vida útil de no sé quantes descàrregues, que té diverses
descàrregues. Sí, correcte. X descàrregues i depèn de la intensitat de la descàrrega.
Li hem fet el programa a mida a la Quantico Power, es veu, perquè diu que li ha anat com en ell el dit, no sé per què. L'última pregunta, que és que ens queda un minut, i suposo que serà molt llarga, i igual és, si tu, Enric, tu mateix, si em dius, Xato, això deixa-ho per un altre social gathering, ho movem. A l'assegurança, què cobreix si es cau un llamp o cau una xispa? Això depèn individualment del que hagis assegurat tu com a contingut de la teva pròpia llar. Hi ha alguna normativa especial sobre l'assegurança? Si cau un llamp et diuen, hòstia, s'ha patat tot lo de la ràdio i la tele de 65 polzades, pues ahí te queda Xato que no et paguem res. O depèn de la cobertura o depèn de la legislació?
No, la legislació no et diu res. Ni t'obliga ni et diu que tinguis cap tipus d'assegurança en el cas de caiguda de llamp. Això depèn de cada pòlissa i sobretot de la lletra petita, no? De que molts, i segons de les zones, pues, et diuen que no et cobri res per una caiguda de llamp, encara que tinguis un prellamp. Jo recordo haver lluitat amb les empreses d'assegurança i dir, escolti, si nosaltres muntem proteccions pel llamp, si passa alguna instal·lació, té que estar cobert i no es volen mullar. Perquè saben que la caiguda del llamp és una cosa que no es
pot... no es pot controlar i, a més, pot rebentar moltes coses. Els nostres equips de ràdio, els nostres amplis són cars. Sí, sí.
No cobreixen les despeses per caiguda de llamps ni per caiguda de meteorits. Els americans tenen una clàusula que per caiguda de meteorits no les cobre, tampoc.
I per ataque zombi, perquè Amazon sí que té la clàusula d'ataque zombi, em sembla que...
Enric, un plaer que ens hagis acompanyat avui. Oh, moltes gràcies. Jo crec que ha estat superdidàctic.
És difícil, però a vegades posar les imatges o portar algun... O aquests elements ajuden. No? Però per YouTube trobes molts vídeos, sobretot dels americans, que expliquen i es veuen tots aquests accessoris que posen per protegir. I és una mica les quatre normes que tenim, que només són dos, baixa tensió i la del codi tècnic del parellamps.
Ja està. Tindreu enllaços a les notes del programa en el podcast i també posaré referències en l'apartat, diguéssim, de descripció del YouTube. Enric, doncs un plaer. Moltes gràcies per ser avui.
Moltes gràcies, Enric.
Molt bé. Ens veiem aviat. Adéu.
Adéu, Jordi. Adéu.
Vale, pues genial, no? L'explicació de l'Enric avui.
Jo marxo espantat avui, eh? Jo estava supercontent.
Sí, també, acollonit.
Ficaré una torreta de 5 metres, la X-Beam, no sé què, I ara ja no sé què muntar. O sigui.
A veure, ara us anava... Pensava que avui estava el Xavi i el Lluís i no hi és, només esteu vosaltres dos. Tinc, des de fa dos social gatherings, muntat un Kahoot que, a més, és un Kahoot per la gent que us moli competir, ¿vale? Perquè està fet en moltíssima mala llet, ¿vale? I no el vull cremar si només sou vosaltres dos. O sigui que me'l torno a guardar.
Guardem-ho per un altre dia.
Perquè parla, no només... Sí, no només parla de coses de ràdio...
Perdona. Ha ser possible que vingui algú que no tingui ni idea, perquè si no, perdré jo.
Jo també soc molt dolent. De fet, he fet un test del meu propi Kahoot i he fallat al més de dues preguntes. I té 10 o 11, eh? Ja no me'n recordava de lo que havia, de quina era la resposta correcta. Parla de ràdio i parla d'algun col·lateral que té a veure amb la ràdio, però no és normativa ni... Vamos, que me l'he currat
molt
bastant.
Molt bé,
m'he guanyat el sou. Sí, perquè he pensat, bueno, que no t'he de fer una presentació per a informàtics per atreure'ls a la ràdio, ja m'ho faré. Doncs queda una estona, no l'allarguem gaire, però una mica per posar-nos una mica al dia de com porteu les coses, com estem. M'agradaria que parléssim una mica... dels blackouts, perquè la gent de fora de la ràdio no entén. Jo amb els meus col·legues els deia, perquè porto diversos dies intentant anar a fer pota, ¿vale? Pota de luxe, David. Però què passa?
Pota de senyorito.
Però què passa? Hòstia, com jo estic una mica protegit per volcans i me'n vaig a la Vall d'en Bas a fer que és molt oberta, a fer pota, jo aquí no tinc el condicionament de l'aire, però em truca la meva amiga i em dic, estan volant les cadires per la terrassa. No crec que puguis desplegar l'antena entera sense cap tipus de guia. Dic, no, amiga, millor que no vingui avui a fer pota. Un altre dia, perquè plou i no sé quantos. Aquesta setmana anava a fer pota i dic, és que no val la pena, tio, perquè no tenim... Han hagut tres pepinazos i avui s'ha produït un quart de categoria 4 sobre no sé quan. O sigui, és estat tota la setmana... O sigui, també volia que parléssim una mica dels blackouts, no? De com ens afecten els radioaficionats, sobretot en Aquefa, les tempestes solars i les ejeccions de massa coronal quan aquestes arriben a la Terra. Aquesta setmana, per cert, ho explico així pels més físics, o astrofísics, s'ha donat una cosa molt curiosa, perquè no hi ha hagut una massa gran, si no hi ha hagut una ejecció gran, que sí. Han hagut, d'entrada, tres seguides. Jo no sabia, ho he escoltat avui en un programa de ciència, que la primera obre camí. ¿Vale? I les altres dues, l'únic que fan és arribar molt més ràpid i multiplicar els efectes.
No ho sabia, això. No.
Jo tampoc. Sí, perquè van a una velocitat, no van a la velocitat de la llum, sinó trigarien 8 minuts en arribar i triguen diverses hores, van una mica més lentes. Però bueno, una altra curiositat. Totes aquestes ejeccions tan grans, totes contenen rayos X. A Déu gràcies, tenim una magnetoesfera, tenim una protecció magnètica, un camp magnètic, que si no estaríem morts. Però això no evita que neutrins i muons caiguin a la superfície de la Terra.
Vale? I això es tradueix en?
Això es tradueix en que aquestes partícules et passen unes 1.000 per dintre del cos per segon durant aquest efecte. És a dir, que no, mentre aquella propagació no existeix, hi ha 1.000 partícules entre, crec que eren neutrins i muons, que et passen pel cos cada segon.
Molt bé.
I no són les que venen del Sol. No. Quan impacten contra les capes altes de l'atmosfera, es genera una reacció en cadena i els àtoms que hi ha allà es carreguen d'energia i es disparen i surten d'allà els neutrins i els muons que t'afecten a tu, a mi. És que ho dic perquè just el dia de màxima activitat estava al Santuari de la Salut. Dic, cony, m'hagués pogut protegir a casa, que a casa estem una mica més protegits. No, són absolutament inofensius i molt... És molt, 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 molt complicat que una d'aquestes partícules una mica més energètiques impacti contra un nucli d'una teva cèl·lula i puguis tenir algun problema. No. Que, per cert, hi ha una pregunta en el Kahoot que té a veure amb això. O sigui, per això ho explico, perquè estigueu en context. Bé, és igual. Que hem tingut un tren d'ejeccions de masses coronals que han afectat com a tempesta geomagnètica i radioelèctrica i han afectat a les bandes d'AQF. I jo, excepte avui, no estan al matí, que s'ha obert una mica la propagació, per lo que he estat mirant, porto la setmana, però vamos, a 0-0. Sí.
Jo el dimecres volia haver sortit practicant, bueno, fer una mica de ràdio, i vaig veure com estaven les bandes, dic, no, vés-te'n, com, diu, no com diem, no? Vés-te'n a jugar a petanca millor que a fer ràdio, que no podràs fer molt en AQF. Els que feu UVAQF, com el
això,
Jordi,
doncs, bueno, això li anava... No, però també els afecten, per QRMs i coses rares. Això t'ho anava a preguntar. Has notat afectació?
Jo feia dies que no sortia per ràdio i ha donat la casualitat de que he tornat a fer Argèlia amb VAQF. I dos dies seguits entrant al repetidor de Còrsega, amb VAQF. I el que passa que a Còrsega no hi havia ningú que contestava, però jo cridava i el repetidor em donava la cua i vaig estar cridant CQ, bueno, CQ no, però aviam si en sentia algú i no havia manera. I és un repetidor que també està connectat a l'Ecolink. A través del telèfon m'autoescoltava que arribava bé. I des de l'Ecolink també apretava PTT i me sentia per radiofreqüència. Vull dir que havia bones condicions, havia tropo. Havia una tropo marítima bastant per ser novembre. I ahir fa l'estiu de Sant Martí ha funcionat. Les ejeccions aquestes, de moment, no les he notat jo.
Perquè no ha sortit al carrer. Si no t'haguessin atrevessat un munt de partícules, tio. L'altra banda que també ha estat bastant oberta, sobretot transequatorianes, era la banda de 6 metres, que això he estat seguint a les grups on estic amb el nas ficat, i hi han hagut algunes transequatorianes, és a dir, de nosaltres cap a Àfrica, a la banda de 6 metres, no? Vale, més coses. Vau estar en el concurs de SSB, el David sí, ho sé, perquè vam parlar del CQ, sempre amb aquí. Sí, a l'últim. Molt xulo. Tu, Jordi, vas poder treure el nas?
No, jo concursos d'AQF i d'alta competitivitat no participo. No estic, mentalment no estic
Vale. Competitivitat.
Jo, doncs, estar escoltant com parlava.
Però això depèn de com t'ho prenguis. Això depèn molt de com t'ho prenguis, Jordi. Perquè jo em frustrava, de fet, vaig passar el meu desànim dels concursos perquè vols fer punts, no sé quantos. I al final, jo crec que aquest no és l'objectiu. Però bueno, ara us explico una mica la meva idea, la meva història. Tu, David, sí que vas participar.
Sí, però vaig poder sortir molt poquet. Ja ho vaig comentar, em sembla que vaig estar un parell d'hores i no vaig arribar. Vaig arribar justet als 100 contactes, però bueno, l'estoneta que es va poder sortir ho vaig disfrutar perquè la veritat és que l'equip em funcionava molt bé. O sigui, li donaves a qualsevol estació que sentia, podia treballar-la i estava molt content. La veritat és que la combinació va anar molt bé, que al final va servir per això, per veure que l'equip està bé i mira, un altre concurs que tingui més temps, doncs ja anirem a intentar competir, no? Competir, entre cometes, competir amb mi mateix. Quan jo dic competir no és cada primer. Quan jo dic competir és fer més contactes que vaig fer jo mateix l'any passat. Ja està, vale? Aquest és el meu nivell de competició. Però, bueno, al final significa que si faig això, doncs, bueno, he millorat les condicions i l'estació, que és una miqueta el que jo puc aspirar. Però bé, molt content. Era un goig veure les bandes que no... O sigui, està tot ple, no podies ficar-te a cap lloc... Era meravellós, era quan tu deies, bueno, l'afició està viva, no? O sigui, a vegades tu obres la ràdio i no veus quasi bé res, doncs aquell dia era brutal. Bueno, aquests dos dies eren brutals. Vaig disfrutar molt. Aquella estoneta que vaig poder estar, vaig disfrutar moltíssim, veient les bandes com estaven.
Sí, estic d'acord amb tu. De fet, el canvi de xip... O sigui, per anar a guanyar i treure punts i ser el millor de la regió, el millor de la comarca o el millor del barri, tu has de tenir una macroestació de concursos que no tenim nosaltres ni tindrem a casa. Sí, això es fa a aliança, diferents radioaficionats, alguns dels quals tenen possibilitats, vale? I munten, com el Fabián, munten un bueno, el que tenen allà muntat, que no és muntar-ho, és muntar-ho, mantenir-ho, connectar-ho, és tela marinera el que costa muntar una estació de concursos, que jo m'encantaria un dia poder anar a algun lloc i participar en un grup de gent, vale? Perquè tinc ganes de viure aquesta experiència. Però des de casa d'un, com jo, que vinc d'una EMFET i ara m'he canviat de QTH i ara estic amb una antena telescòpica que estiro així, que és un dipol que... per molts 500 watts que li vulgui posar, que ja és una ajuda, vale? No anem enlloc. Aleshores, vaig estar donant-li voltes i vaig dir, a veure, Tomàs, posa't una llista de tres prioritats del que tu vulguis fer si participes en el concurs. La primera és... amb el meu indicatiu, no amb un indicatiu de concursos que vaig tenir la gosseria de treure...
Que vas robar.
No vaig robar, perdó. Però bueno, vaig tenir la tonteria de fer-ho i després no tenia sentit per mi sola. Hauria sigut molt millor tenir-ho en un grup. Vale, és igual. Total, vaig tornar al meu indicatiu perquè vaig pensar, cada nova entitat d'IXCC que facis, amb compte, i jo com ja porto 255 activades o 253, dic, hòstia, em costa molt fer una nova entitat, perquè ja porto, no totes confirmades, eh?
Ja porto moltes. Llavors ja comences a xulejar. És que,
no puedo. Bueno, total, que vaig pensar, hòstia, pues, anem a fer-ho, tio, anem a conscients. Cauen dos, tres o quatre, pues, això que cauen. I molt bé, perquè va caure alguna, vale? Dos, aquesta era la idea. La idea és, amb aquest nou QTH i amb l'antena, que no és multibanda com tenia abans, que és una antena monobanda, que per pujar-la, baixar-la, estirar-la, arronsar-la, al final dius, pues, em quedo a 20 metres, em quedo un 15 i d'aquí ja no em moc. ¿Vale? Més, o no canvies contínuament. Vaig dir, doncs, prova les bandes i prova el rendiment, que més o menys ja me'l conec, perquè he anat fent QSOs amb diferents bandes, Ves provant els rendiments. Vale, doncs és un moment molt xulo per provar rendiments. I tercer, si tot això d'abans mola, a veure si pots fer més contactes i més d'això, més punts que la vegada anterior des de l'altre QTH. I les tres coses s'han complert. Vale? O sigui que he guanyat entitats d'IXCC, he pogut donar-li més canya i provar realment les antenes i bàsicament validar el que jo ja pensava. I he fet més punts que la vegada en l'anterior concurs. I no he dedicat més hores, perquè vaig dedicar una estona dissabte al matí, una altra estona dissabte a la tarda, que va ser la vegada que la vaig gravar i la vaig emetre com a... Ja em vau veure. I el diumenge al matí una estona, perquè després marxàvem a dinar amb els col·legues i ja no estava aquí. O sigui que no vaig estar tampoc molt. I sí que vaig fer una estratègia... Sí, perquè un diu, hòstia, tinc una antena, tinc un lineal de 500 vatios, doncs voy a llamar CQ perquè van a, todos los pececitos van a venir a mi, que jo soy el gran tiburón. I no passa, no passa.
Allí no eres el gran tiburón, eh?
No.
Eres un pececito un poquito más grande, pero es un pececito, eh?
Ets una fucking piranya, tio, que no, tothom passa de tu cara. Total, què vaig dir? Olvida't, no facis CQ en absolut. Tu fes search and pounds, I em va funcionar molt bé, perquè vaig dir, mira, vaig començar a 15 metres, que és una banda molt llarga, i vaig començar al final per anar fins al principi. Això, aquesta ronda la vaig fer al matí. A la tarda vaig dir, hòstia, si encara em queden carpes o pececitos de colores, a veure si pillo algun altre pececito de color. I la segona volta d'aquests 15 metres la vaig fer a la tarda, que va ser quan la vaig gravar i quan vaig fer la emissió en directe, que em vau veure fer la segona volta de la tarda per 15 metres, que perds temps perquè quan escoltes l'indicatiu i l'escrius en el programa de concursos, et diu duplicated, no? O sigui, duplicat. Vale? Hòstia, doncs ja he perdut uns segons escoltant l'indicatiu i tal. Bueno, total, diumenge vaig estirar l'antena, vaig posar-lo per 20 metres i vaig fer una passada de final de banda a principi de banda de 20 metres. I com estava animat, vaig començar la banda de 10, que estava des d'on estan els repetidors a 29.500, havia gent, tio. I clar, només vaig tenir 10 o 15 minuts, però... Què us vull dir amb això? Que m'ho vaig passar pipa, tio. La poca estona que vaig poder dedicar, m'ho vaig passar molt bé. No vaig tenir tensió. No. Si, no. Si, ho recordeu al directe que vaig emetre?
Sí, sí, sí.
No anava ni parlant ràpid, o sigui, a veure, no m'entretenia, thank you, 5914, no? Però no anava tensionat, jo anava fent, algun que m'agradava, tenia ganes d'escoltar l'indicatiu, a veure si podia fotre cullerada, a mi quedava un moment, perquè jo et vaig veure tu, David, i tu, que jo normalment sóc l'impacient, tu, David, no tenies zero paciència, tio.
A veure, impacient. Jo anava amb 100 watts, o sigui, 100 watts. Si no m'escolten, la tercera vegada que crido no m'escolten, canvia. Ja sobre tenint el temps limitat. Pues, si no haguessin d'haver-hi gent, pues, intento més, però o sigui, jo sabia que si em movia un altre, enganxaria un altre. Ja està, anava movent i pum, pum, pum. Crida dues vegades. No em sentien, canviava. Pum, pum, pum. A més, va passar una cosa molt xula, que no sé si va passar amb tu, crec que va ser amb el Xavi, la Cecuent Freqüència, que és que anava amb trenecito, és a dir, anava treballant jo i darrere venia el Xavi i em sentia com treballava, saps? I anàvem un darrere d'un altre. Després vam canviar. O sigui, anava Xavi davant i jo darrere i sentia com... Ahir li contestaven i després anava jo. Era molt xulo, saps? Mm. Aquesta sensació d'anar tots recorrent la banda, saps? Allí, tu, uno detrás de otro. Anava passant. Va ser molt curiós.
Jo he gaudit molt en aquesta participació. També són concursos. El CQ World Wide és massiu. És molt massiu i hi ha molta gent. I és molt xulo veure les bandes plenes. I si et treus l'atenció de sobre d'haver de fer d'haver arribar a un límit o de que em contesti tothom a la que... O sigui, que m'escolti tothom al que crido. O si tota aquesta atenció tu te la treus i només dius, hòstia, anem fent, no m'entretinc, però vaig fent. Acabes gaudint molt. Jo aquesta ronda és de les vegades que he participat en concursos i que millor m'ho he passat.
M'alegro. Jo en aquest cas vaig sortir una mica decebut perquè no vaig poder-li dedicar, però bueno, tot i així, el que us deia, va funcionar molt, molt, molt bé l'estació. Mm. Bueno, dintre del dolent, doncs vaig acabar content. Al final, sí, ja n'hi haurà un altre concurs que pugui dedicar més temps.
Jo no vaig participar, però anava seguint una mica i, bueno, sé que els radioaficionats del Pallars, que els hi vaig fer un vídeo, que van fer el muntatge d'antenes en una ermita, que els hi van deixar tot despejat, doncs han quedat els primers de Catalunya d'aquest concurs.
Mare meva.
Tenien un bon muntatge, Van pujar...
Estava no es queda curt, eh? Jo vaig veure el teu vídeo i d'un-hi-do, eh?
Sí, sí, també. Que, per cert, el Jordi m'ha robat l'avatar, tio.
No és culpa meva,
No sé què has fet, tio, però estem a... Com es diu?
Llista.cat
és una iniciativa que neix de Softcatalà i altres entitats per donar vida, donar veu als creadors de contingut en català dividit per la gent que està a TikTok, la gent que està a Instagram, la gent que està a YouTube o que està a tot arreu i per seccions, per categories, bueno, en fi. I jo va fer temps que vaig apuntar a Mossega la Poma i Catalonia Ham, vale? I el Jordi l'altre dia em diu, m'he apuntat aquí. Ah, vale, genial, perfecte, no sé què. I avui em diu, però al teu avatar li han posat el meu. O sigui, a l'avatar de Catalonia Ham surt la cara del Jordi. Dic, però què has fet, tio? Però m'has robat! M'has robat, nen!
Miro la llista i dic, com pot ser que surti dues vegades? I posava...
No, un era ell i nosaltres era Catalonia Ham. Però jo crec que perquè com estem fent piececitos amb les col·laboracions que hi ha a sota, jo crec que té alguna cosa a veure amb YouTube. Perquè tu i jo ens fotem mà per sota de la taula fent col·laboracions rares, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. També, no vull explicar més intimitats, però...
David també li fa...
Sí, també, que hace piececitos con todos, ¿eh? El Jordi li dona a tothom, ¿eh? Piececitos.
És un promiscuo. Pues no t'apuntis a la llista.cat perquè et prendrà l'avatar, tio. És un robo avatar, Bueno, això dels concursos. Volia comentar una darrera cosa. Perdoneu, que abans hem parlat de les seleccions de massa coronària, no sé què, quantos. Jo tenia dos enllaços que, si esteu interessats en tots aquests temes, diguéssim, de... el que els anglesos diuen el space weather, el temps atmosfèric, no, o sigui, no el temps terrestre, sinó el temps, sobretot, solar, no? Allò que ens impacta, que ve de fora. Hi ha un canal a YouTube que ho porta una dona que és científica, que és la Tamita Scoff, és anglès, és americana, vamos, i es diu Space Weather. Tindreu l'enllaç a les notes del programa. És supersimpàtica, és un canal molt... que té contingut tècnic però explicat de forma molt clara i molt amena. Ella és molt maca, molt simpàtica i no és... No és enllaunat, és a dir, és com molt obert, perquè a vegades es confon i falla. És com una meteoròloga, a més està, pot estar dues hores i mitja parlant de totes les taques solars. És única. És brutal. M'encanta la Tamiya Escoff i us la Tamiya Escoff i us la recomano. I els que estigueu a Mastodon, que és una xarxa social no prostituïda, hi ha un canal que és també molt bo, que es diu Where Are We Now? On estem ara, no? On collons estem? I parla també de Space Weather, té una part on es fa ressò de quan hi ha bloquejos a les bandes d'aquefes i tot això. També segueix molt aquests meteorits que tothom, que les telenotícies i els diaris diuen «los va impactar», no sé què. I ell diguéssim que cada dia treu els tres o quatre meteorits o d'això que estan més propers amb les seves mètriques raonades, no? Que dius, hòstia, està a 380.000 quilòmetres de la Terra i té una probabilitat d'impacte de 0,000432. I ho fa molt d'humor. És un canal molt senzill, no té cap pretensió, però és divertit i es diu Where Are We Now? Vale? I també recull quan hi ha ejeccions de massa coronal i aquestes afecten a les bandes de radioaficionats o diferents blackouts. Si tenim un altre tema que no li he apuntat al guió i del qual volia parlar i se m'ha anat de la pilota.
Jo tinc un tema.
Ah, pues tira.
Què hem acabat tu i jo?
Ah, això. Hem acabat i hem aprovat.
Qui nos lo iba a decir?
Que... Ara us faré una confessió a vosaltres dos i a l'audiència.
I a tothom que estigui mirant, a vosaltres dos i a tothom que miri.
Peligro. No sé si repetir-lo al bàsic, David.
Bueno, explica primer que m'ha aprovat.
Vale. Sí, que ho hem estat explicant, però és que no estigueu al rotllo. De fet, estic esperant que passi un temps més perquè els dos profes que s'han deixat la pell puguin descansar, a part de nosaltres, que també ha sigut un estrès, per portar-los en un nou social gathering i parlar una mica de l'experiència per la gent de fora, no? Perquè jo crec que ha sigut molt enriquidora. Com a alumne, per mi ha sigut una experiència super enriquidora, però crec que pel Miquel... I pel Xisco també han sigut per el que ells explicaven, ha sigut una experiència molt enriquidora com a profes. Hem fet un curs de Charlie Whis, que hem participat amb hi ha com tres nivells, doncs el nivell més baix, el nivell de beginners, en el primer curs de Morse, de Charlie Whiskey, de telegrafia, que has fet en català seguint els paràmetres d'una institució que ja porta molts anys formant a molta gent amb Charlie Whiskey, que es diu Charlie Whiskey Academy. És una institució que neix a Estats Units, que té materials, plataformes, una web amb molt desenvolupament darrere. Per cert, David, jo també vaig fer donació.
Ben fet.
Ara expliquem. Perquè tot això és free, si no pagues un duro. Però, hòstia, tu admires tot el que tenen com a material i amb la web per fer proves, assajos, anar fent les lliçons i tal, i allà hi ha moltes hores de feina, a part de metodologies i històries. Bueno, en Miquel i en Xisco van voler traduir, o sigui, van voler adaptar al català i traduir molt material i començar una primera edició d'aquest curs de Charlie Whiskey en català. De fet, està alemany, està en anglès, òbviament, alemany, francès, japonès... i català. No hi ha masses més llengües aquest Charlie Whiskey Academy.
Jo, de fet, juraria que només estava en anglès, japonès i ara en català, si tu dius que està en francès i alemany.
Em semblava que una part sí que estava en francès i català.
No és una cosa d'això.
I, ens vam apuntar, crec que eren unes 20 o 22 persones inicialment, que déu-n'hi-do, el primer curs de Charlie Whiskey s'apunten 22 persones. I aquest curs té aquest material que ja us he descrit, té un seguiment per part dels... Bueno, no són professors, són com acompanyants, no? Assessors, no sé com dir-ho.
Assessors.
No? O sigui, assessors. I té dos dies a la setmana de trobada, que nosaltres ho fèiem dilluns i dijous es va dividir en dos grups d'unes 10 o 11 persones i teníem el nostre grup tenia una trobada els dilluns de 7 a 8 i els dijous de 7 a 8. Vale? Per posar en comú, per donar trucs, comentaris, assistència i fer algunes pràctiques. Però el compromís d'estar en el curs era, com a mínim, estar entre mitja hora i tres quarts d'una hora cada dia, de dilluns a diumenge, sense descans, practicant. Sobretot per gent com jo, que no sabia ni que l'A era punto raya.
Vale? Ni jo.
Jo no sabia res de res. Bueno, doncs això, hem acabat el curs i en David i jo hem aprovat. Però ha sigut, sí, ha sigut tan dur com satisfactori.
Sí, estic d'acord.
Però molt dur, eh? No m'imaginava que fos tan exigent.
Sí, però jo crec que és...
L'última vegada que vaig participar en el Social Gallery estava el Miquel, que ho presentava, el curs aquest de Charlie Whisky, i ara veig que ara ja ho ha aprovat, vull dir que molt bé, molt bé. No, no fa tant de temps que, bueno, fa temps relatiu, però que si ja de buida i tot ja està molt bé.
El Miquel no sabia on es ficava, t'ho dic jo, Jordi, que no tenia ni fucking idea d'on es ficava, pobre.
No, però és el que hem comentat. Primer, que jo crec que he tret diverses coses positives del curs. Primer, que en dos mesos de no tenir ni idea, i quan dic ni idea és no tenir ni idea ni de com funciona un manipulador, he fet ja QSOs en Charlie Whisky. Molt bàsics i molt guiats.
Jo he fet dos QSOs de veritat. Sí, perquè una cosa és que tu assagis amb els compis, perquè a més s'ha de dir que el grup de gent que hem sigut, tant en el nostre grup com en el grup de l'altre, ha sigut gent supermaca, tothom ens hem entès superbé, hem practicat junts fora de les hores aquestes de trobada. No sé, a mi, ja no només pels assessors, sinó també pels companys, ha sigut magnífic participar. Perdona, David, que t'he tallat. Deies
no,
això.
No, no, que en dos mesos, val? Ha sigut intens, però, hòstia, que fem QSOs bàsics, però fem QSOs i entenem a la gent, entenem les transmissions. Clar, de bon ha sortit això? Doncs de dos mesos de feina obligada, entre cometes, no? Perquè anaves en l'atenció d'arribaré el dilluns o el dijous a classe, no? I he d'estar al nivell. I jo crec que aquí es demostra també molt que aquesta metodologia és una metodologia molt, molt treballada, perquè n'hi ha dies que fiquen tres lletres, un altre que fiquen quatre, i jo crec que està molt, molt equilibrat i molt treballat, no? I, a més, ho combinen, que altres cursos no ho fan, amb manipulació, que ajuda també molt a que agafis els sons o la musiqueta de les cançons, no? De la cançó de les lletres, vull dir. I després el que tu has dit, Tomàs, el grup que hem tingut, doncs jo crec que hem sortit, bueno, de fet, ha acabat el curs i encara mantenim el grup de WhatsApp per continuar quedant i anar fent pràctiques, perquè bueno, ara volem fer el següent, si és possible, no? Ja veurem.
Una cosa és el que tu pots aprendre, diguéssim, en un escenari controlat, que és exigent, i ara parlaré un parell o tres de coses que vull dir, i l'altra és sortir al carrer.
No, sí,
perquè tu surts al carrer i allà vas a volar sin paracaigudes ni res. Vull dir, i hi ha gent que va a unes velocitats, tio, brutals, no deixen espai entre lletres. Això es diu Farnsworth, que és un concepte que els que estigueu interessats en començar l'heu de conèixer, perquè els Farnsworth, si tu vols fer l'Everest, això són les ampolles d'oxigen. Vale? Però quan surts al carrer no hi ha Farnsworth. Quan puges a l'Everest, de veritat, no tens bombones d'oxigen. I et fots cada estrellada, tio. Digo, no entiendo nada, tio. Porto tot mesos i... No. A veure, no aprens només unes lletres. Sí, aquí hi ha cinc coses que s'ha d'aprendre, vale? Les lletres, els números, el rotllo, que hi ha números, vale? Els signes. Una interrogació, un barra, perquè ha dit barra portable. La barra hay que picarla y hay que entenderla, ¿vale? Com es diuen els signes units, no? Les lletres unides, els...
Els prosigns.
Prosigns, ¿vale? Que això són com uns codis que són diverses lletres picades juntes sense cap tipus d'espai, que tu sents... ¿vale? I això és patir o pa' mí, o vale, hasta luego, o me voy, hasta luego, ¿vale? Pero no es...
¡Cabrones!
¡Cabrones!
No quiero que estas cosas...
Sí, son cuatro cosas diferentes, no solo las letras, ¿eh? Que
si la L
son
cuatro... pinada te pica, per picar, la L pinada...
¿Crees que... ¿Qué va a dir d'això? No recordo.
No, no, la L...
Crec que no, crec que no. I ara ja m'he perdut el fil. I la cinquena... I la cinquena és el Farnsworth, ¿vale? Vol dir que hi ha un... Bueno, el Farnsworth, la pràctica... Bueno, i millor dit, el codi de conversa. Era la cinquena, disculpeu. El codi de conversa. O sigui, la gent, quan parla en morse, té un codi que és diferent d'un qüestió de veu i que has de conèixer les regles. I que aquestes regles poden canviar en diferents escenaris. ¿Vale? No és el mateix estar en un concurs o estar fent pota i no sé què, i en cada escenari d'aquests, o ser un novell, ¿vale? Perquè clar, tu quan ets un novell, quan fas un qüestió amb un altre, li dius al seu indicatiu si has tingut la llet d'entendre'l, ¿vale? De al teu indicatiu, thank you, que és TX o alguna cosa així, o TU, thank you, TU, li dones al seu report, ¿no? Que és 599, que els números són molt llargs i la gent, en lloc de posar 599, fa 5NN, ¿vale? Bye, bye, adiós, hasta siempre, no me contestes que me lío, ¿vale? Això és un QSO d'un novato, ¿vale? Clar, si el tio comença a dir-te my name is Roger i vinc a la ciutat d'Olot i mi antena és un dipolo rígido. Però si encara estic amb la mai de my name, però tia, no, déjame en paz, cabrón.
Jo, els QSO que he fet, jo sento el report de 5NN, que l'entengui, i després encén al final el thank you i el tit-tit, i vale, toma por culo, tit-tit, ja està, hem acabat, saps? No sé si
hi ha un codi. Vull dir, perquè és divertit, eh? I el que dèiem nosaltres moltes vegades, David, que quan jo m'he desmoralitzat moltes vegades al llarg del curs, i... Perquè, clar, al principi és una lletra, dos lletres i un número, tres. Tu vas, el teu cap va... I arriba un punt on allà hi ha puntos, ratlles, comas, separacions, interrogants, comas i punts i comas i no sé quantes. I quan escoltes, dius, hòstia, què estic escoltant? Té una F, un punt i coma, un 4? Ja se'n fa un batibull. I en aquell moment agafes una gran desmoralització. ¿Vale?
No, i hi ha dies que estàs millor, o sigui, hi ha dies que va pitjor, o sigui... I és el que tu dius, com enganxis dos o tres dies que no dones ni una, doncs moltes vegades no dius, hòstia, és que vaig cap enrere. I va molt bé aquestes sessions que feien conjuntes perquè donaves compte que era el que li passava també a tothom. No només et passava a tu. N'hi havia èpoques doncs que, o dies que jo anava enrere i veia que el Tomàs avançava i altres que el Tomàs o un altre company anava enrere i jo avançava. I clar, veus que és algo que va passant. Va passant, tot i que t'ho avisen al principi del curs, val? Però al final va passant. I has de superar-ho i has d'anar fent. Has de ser constant, constant, constant. I pràctica, molta pràctica.
I que són dos coses diferents. Una cosa és escoltar, ¿vale? Que és com estudiar solfeig i música, perquè no sents punts i línies, són músiques, ¿vale? I l'altra és manipular, perquè tu has de manipular amb la coherència que escoltes. I això també és un aprenentatge. De fet, encara avui, és molt curiós, tio, quan pico, no, em sé les lletres, no me'n recordo de tot, no tinc cap problema. En canvi, quan escolto, no, vaig més lent i dic, hòstia, com és possible que sense pensar manipuli i aquella Q, que l'he sentit milions de vegades al CQ, no la pilli enmig d'un indicatiu. O sigui, sento un indicatiu de 4, 5 o 6 lletres i la Q... que l'he sentit milions de vegades i se'm fa un garbuix en el cap i no distingeixo la Q. I, en canvi, picar-la em surt...
L'esperes amb la C, que és com tu estàs acostumat. I quan te la treuen de la C és quan patines.
A més, és molt curiós les persones com som. Hi ha gent que és molt més àgil escoltant i li costa més manipular i, en canvi, hi ha gent que, com en el meu cas, que som uns... patates escoltant i ens surt millor manipular, no? Diu a Quantico Power, algun dia has de venir, maco, perquè diu, donde tiene la mano María es lo primerito que aprendí a decir en català. Això no sé per què ho diu, però sabem per on va. Bueno, aprendre morse telegrafia de veritat és durito.
Sí.
I has d'estar mentalitzat de posar-t'hi, però és tan durito com satisfactori. La veritat és...
Tu continues practicant?
Sí. Estic superenganxat al morsle, ¿vale? Tant als morsles com al Duolingo... No, el Duolingo no. Com es diu això? Aquests concursos de...
El morse runner.
No, en llengua hi ha concursos perquè tu... El morsle o... Sí, per endevinar la paraula del dia, ¿vale? Pues el morsle és la paraula o el codi del dia. Això és cada dia... té diverses funcions, eh? Però cada dia et presenta una paraula nova. Primer la emet a 40 caràcters per minut, que és una bestialitat, és... Si tu la pots anar repetint, vas, diguéssim, omplir les caselles d'allò, d'aquella paraula nova, i ell, a mesura que tu vas fent repeticions, va baixant de velocitat, de 40 paraules, caràcters per minut, a 35, a 30, a 25. Normalment, jo ara m'estic movent entre 35 i 20. ¿Vale?
Mm-hmm. Igual que jo. He enganxat a 40, eh? Tinc diverses a 40.
Jo també alguna em vaig enganxar a 40.
Dic 40, que soy una màquina.
Em vaig anar a buscar un vermut, tio, perquè dic, això s'ha de celebrar.
Però després, jo què sé, ve un indicatiu i, hòstia, i l'enganxes, l'acabes enganxant a 10. Diu, me cago en la leche. Ja,
a més, és que és indicatius això. Que no són complets. M'ha passat que indicatius de 6 caràcters m'han sortit més ràpid que alguns de 4, tio, que no hi ha hagut manera.
Sí.
És que hi ha algun que se't creu a la... Sí. Bueno, doncs pues, aquesta pàgina web que es diu morsle.fan té això. Cada dia tens una paraula nova i jo això ho segueixo. Però, a més, té un mòdul pràctica que pots fer pràctiques continuades a les velocitats que tu esculls. Jo les tinc a les velocitats del curs, que són 25 paraules per minut sense Farnsworth. ¿Vale?
Jo estic igual, 25 sense Farnsworth.
Sí. I tens... O bé pots practicar paraules o bé pots practicar indicatius de tot el món. ¿Vale? I jo cada dia m'hi estic una estona practicant indicatius perquè l'indicatiu, al combinar lletres i números, per mi són una mica més difícils, sí. I m'ajuden més.
Jo faig el mateix.
I l'altre que també és molt bo és el Morse Walker. El Morse Walker té aquesta filosofia, però afegeix una capa extra de dificultat, i és que emula QSOs de veritat, amb interferències, amb altres estacions que xafen, amb QSB, no? Està molt bé, tio.
Sí.
Tu el Walker es fa servir o...?
Jo el Walker també el faig servir i després també he provat molt el Runner. El Runner m'agrada potser més que el Walker. Estic allà. O sigui, el Walker té la comunitat que és web, no? I llavors tu des de... Jo, per exemple, el que faig és al matins amb el cafè, faig una estoneta de Morse i de Morse Walker. Pum, 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 pum. M'estic allà mitja horeta i estic practicant. I després per la nit al llit també em fico una estoneta. Val? I és la practicitat, no? El Morse Runner, el que passa és que, bueno, necessites un Windows. És un programa per Windows, però també emula molt bé els concursos. I a més et passa indicatius reals. En la qual cosa són indicatius que tu sentiràs. I passa l'intercanvi també. És a dir, et passa el número d'intercanvi. O sigui, està molt bé. Però, bueno, al final, la qüestió és pràctica. Jo continuo practicant amb tots dos, sobretot principalment amb el Morse i amb el Morse Walker. I el Morse Runner a vegades amb el foto. I jo continuo tenint el problema que de cap sóc impossible, o sigui, no puc recordar-me de totes les lletres. Les he d'anar escrivint. O sigui, si no...
I això t'obliga a fer... Sí, i això t'obliga a fer moltes repeticions, que sí?
Clar, tres perquè repeticions que... per indicatiu. Dic, hòstia, és una merda. I si les escric, veig que redueixo les repeticions. Igual que manipular. Manipular de cap, dic, ara vaig enviar una M. No puc. Ho he d'escriure i quan ho veig escrit, llavors surt sol. Val. Això són coses que hem de continuar treballant.
Això en Charlie Whiskey es diu head o mind. Com es deia això? Mind...
Sí, no me'n recordo. Sí, de mantenir...
Té un nom. Sí. És retenir, d'acord? ¿Vale? Clar, retenir la paraula sencera amb tots els seus sons, amb totes les seves lletres. Clar, però això ja és de... Això ja és de ninja, entens?
D'aquí tres cursos, d'aquí tres cursos.
Sí, d'aquí, perquè clar, la gent que sap realment Charlie Whiskey, la musiqueta aquesta, no de la lletra, no del caràcter, sinó de tota la paraula, la fica aquí en el cap i ja la decodifica. I nosaltres sí. Estem d'anar amb el boli o escrivint. Hi havia un company, que em feia molta gràcia, que com havia de conduir moltes hores, anava passant a Charlie Whiskey les matrícules dels cotxes, els anuncis, les lletres dels anuncis, i déu-n'hi-do, li anava bastant bé. Bueno, ha sigut un curs d'això. L'únic, jo crec que una lliçó important és aquesta, de si heu d'entrar en aquest món, és com aprendre una llengua nova, és complica, ¿vale? I que necessita dedicació, coi, necessita dedicació, però és molt satisfactori. Tu, Jordi, no li has donat al Charlie Whiskey encara, o sí?
No. Picar un CQ sí que ho he sabut fer, però d'aquí ja no m'ha entrat mai. És una cosa que, per això vaig tardar tant a entrar amb l'indicatiu, perquè abans era obligatori per el Charlie Whiskey i ho vaig anar deixant passant perquè no havia manera de... No m'entrava. Bueno, és una cosa que prefereixo ocupar el temps amb altres coses que li trauré més profit. I ja més endavant, quan en jubili o així, igual sí que entraré en el trapo.
Per fer qüestions amb comoditat, has d'entrenar molt. Has de donar-li molta dedicació. Jo crec que és més important... No deixar-ho, és a dir, que tu puguis destinar un temps continuat, si pot ser cada dia millor. Hòstia, és que no li puc dedicar molt de temps. Doncs dedica-li 20 minuts avui, i 20 minuts demà, i 20 minuts demà passat, ¿vale? Que no diu, hòstia, ara faig un rampa perquè tinc un parell de dies que puc fer coses i després estàs dues setmanes que no toques el manipulador o no escoltes morse. Jo crec que és molt millor, encara que sigui un poc espai de temps, però que sigui continu, perquè al final, si no evoluciones, no? Però, vamos, jo m'ho he passat molt bé. Digues.
Per què anaves a dir de repetir el curs?
Perquè hi ha moments de bloqueig que el meu cervell fa un xispasso, fa una desconnexió, i començo a barrejar les Zs, les Is, les Fs...
Això ens passa a tots.
Ja, però... Aleshores dic...
És qüestió de més pràctica, ja està. O sigui, és qüestió d'anar fent, poc a poc, el que tu deies, cada dia 20 minuts... I, bueno, i si no et preocupis, que jo crec que el Xisco i el Miquel en això seran sincers. Si no et veuen preparat, t'ho diran. Tomàs, no estàs preparat. Si ja s'ha aprovat és que estàs preparat. Jo ho veig així.
Hem aprovat un 60% dels alumnes del curs, més o menys, Em sembla que va dir el Miquel. També perquè veieu una mica el nivell d'exigència. També és veritat que tots els casos particulars... O sigui, això es dura... Quan ha durat? 3 mesos?
No,
2 mesos llargs. No, 2 mesos. Clar, però en 2 mesos, si hi ha gent, excepte, com deia el Jordi, que estigui jubilat, en 2 mesos et poden passar moltes coses. Pots tenir els pitufos malalts. Hi ha setmanes que tu pots anar molt de cul. Si la setmana següent no li pots donar una dedicació extra per recuperar el temps que no li has pogut dedicar la setmana anterior, perds el fil. És a dir, que aquella dedicació la necessites donar. I això són circumstàncies que li pot passar a qualsevol, saps? Que no pot dedicar més temps per lo que sigui. Bueno, que sapigueu això. Però, vamos, jo m'ho he passat molt bé, la veritat.
Sí, jo ho recomano moltíssim. I, sobretot, bueno, el curro que s'ha fet el Miquel i el Xisco, que són, diguem, que són els que ho han fet per amor a l'art. La resta anàvem amb un objectiu, no? Hem tret un benefici, però ells han tret mal de cap.
Perquè aquest curs no es paga, és gratuït, tant pel que fa al material com perquè fa als profes. Vull dir que, realment, chapó per el seu esforç. I, a més, és molt demandant pels profes perquè preparen el material, envien els correus perquè et sàpigues la llista de paraules que has d'assejar de cara a la següent sessió, no sé quant, en fi, que no és... I, sobretot, en aquesta primera edició, perquè tot estava per fer. Vull dir, de cara,
per ells. I a part d'això, que ells fan, tenien 2 grups, o sigui, dedicaven 2 hores als dilluns i 2 als dijous. A part, les hores de fora, que ells mateixos es coordinaven els dilluns, o sigui... I la traducció de tot el material. No, han fet un currazo brutal. Des d'aquí li agraïm moltíssim.
I l'experiència que tenen els dos té molt de ser uns bons telegrafistes, ¿vale? Perquè explicaven el perquè de les coses, explicaven anècdotes, en aquestes contraccions que s'utilitzen, que volen dir coses, d'on ve això, no? D'on surt, no?
Pues, a més, era molt curiós perquè cadascú té un estil diferent, no? I a vegades deia el Miquel, jo faig això, i el Xisco deia, no, jo faig així, saps? També aquí veies que era un tema d'estil, de comunicació. Al final és una manera de comunicar-se i cadascú té el seu estil. I també a l'hora de picar, de manipular. O sigui, jo surto molt content. Jo surto, la veritat, molt content.
Sí, jo també. Vale, pues anem tancant. Portem una hora i mitja, gràcies. Sí. Ara s'ha tret en l'esparquí l'Equal fa 3 India Charlie Echo, que diu, hola, companys, entro molt tard i us acabaré d'escoltar en el replay. Pues perfecte. Jordi, vols comentar alguna cosa més addicional? Tu continues amb la teva penjada de vídeos creades per mòbil, però molt interessants. A mi la veritat és que...
Ara tinc que preparar que ha sortit un nou frame del Walkie, el Tit Radio. El tinc aquí, el Walkie. Ha sortit una nova versió i ja tinc que introduir-la, a veure què passa. I faré una review d'aquesta nova versió, a veure què passa.
Jo crec que, ja ho hem explicat les vegades que has vingut, però deixa'm que ho torni a repetir. A Catalunya hi ha moltes associacions, fan moltes coses, hi ha gent que es va movent, que es va fent coses, no? I no hi ha un hub, no hi ha res que serveixi com de punt de recollida. I tu fas d'aquest hub, tu fas d'aquest punt de recollida. Al final la gent envia vídeos de sortides, vídeos de muntatges. Jo gaudeixo molt en els muntatges de les antenes, per exemple. Encara que facin sortides i coses, la part quan estan ensenyant antenes com les munten i les desmunten, en plan o bé portable o bé per extraccions fixes, m'hi fixo molt, en aprenc molt. I no hi ha ningú que faci aquesta feina de col·lecció. I la fas tu. Vull dir que jo crec que això té un valor. Jo li dono valor a la feina de recollir.
Va bé perquè jo a vegades veig vídeos meus de fa 2 anys o 3 anys i dic, ostres, ja ni me'n recordava. Dic, menys mal que ho he gravat perquè si vull consultar-ho o jo o una altra persona ho pot tornar a refrescar. Vull dir que és un pou de coses que a mi em van enviant coses i si ho puc aprofitar, ho aprofito. Si no, pues mira, ja es farà un dia o altre.
Molt bé, gràcies Jordi per ser. David, molta sort demà. Intentaré seguir en directe. Fa gràcia.
A veure què tal. Ja veurem.
A Quantico Power, escolta'm, enhorabona per la feina d'aquest programa que el trobo tan útil, aquesta utilitat, aquest servei web, que quan tu parles t'escolta des de diferents punts del món i et reprodueix.
Eco Hunter.
Gràcies. Està superbé. I el Joan, que també ha saludat, a l'Equal fa 3 India X-Ray Foxtrot i a l'Equal fa 3 India Charlie Echo. I els que ens escolteu després i han diferit, sapigueu que això es mantindrà a YouTube i també tindrà, esperem, el seu... Ara al Nadal sortiran diversos minuts mosseguis dintre del feed de Mossega la Poma del podcast, perquè l'anterior encara no està penjat, o sigui, penjarem per ell. I nosaltres... Bueno, el Marc descansarà. No sé, a mi em tocarà panca, però bueno. Gràcies als dos. Molta sort, David, demà.
Gràcies.
I a vosaltres ens retrobem a la següent i seguiu els 3 canals de YouTube aquí. Cada un dels 3 que ens veieu tenim canals de YouTube. Seguiu-nos perquè de tant en tant, ara que s'ha acabat el curs de Charlie Whisky, nosaltres començarem a pujar més coses. Una abraçada a tots, 73.
Adéu.